capó de la ciència a la caravana.
Va, 2 minuts i arribem a 3:15 de la tarda. No sortim de la caravana avui perquè volem parlar de la Covid a la Xina, però també a casa nostra i també de les vacunes, Nina.
Doncs sí, Joan. Xina ha reconegut que aquest passat cap de setmana han mort 60.000 persones des de la fi de les restriccions per part del govern xinès. Va ser a principis de desembre quan el país va anunciar que donava per acabades les mesures Covid-0. Aquestes mesures van finalitzar després d'una contundent resposta per part de la societat xinesa. Una societat que està rebent una onada de contagis i que alhora compta amb un nombre excepcional de persones vacunades. Les que ho estan és amb Sinopharm i Sinovac. I perquè en resolgui tots els possibles dubtes que sorgeixin sobre el tema, ja tenim el doctor Robert Guerri, cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador de la Covid a l'Hospital del Mar.
Doctor Robert Guerri, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Com esteu?
Suposo que el doctor Robert Guerri, ja ho sabeu, que ens ha explicat durant tota aquesta pandèmia, ens ha analitzat com anava vivint-se tot plegat amb els números d'aquesta pandèmia, etc, etc. I suposo, doctor, que fins i tot el deuen parar pel carrer per dir, bueno, com estem, no?
Sí, pel carrer no, però familiares y llegados sempre.
Sempre, eh?
Em pregunten sobre això.
Doncs aquí tampoc serem originals i la primera pregunta serà aquesta. Com estem a casa nostra?
Clar, jo els hi puc donar la visió particular que tinc de concretament l'Hospital del Mar, que no és gaire diferent al que hi ha en altres hospitals, però bueno, sí que és veritat que hi ha una visió més global que és que dona salut pública. Nosaltres estem en una situació en què la Covid ha passat a ser un virus respiratori que ni tan sols és dels més freqüents i els primers que diagnostiquem i que ens genera més problemes d'un punt de vista assistencial. Per tant, jo crec que en aquest sentit la pandèmia com a tal ja és història. Estem en una altra fase i el que estem a la fase en què ara tenim una situació de pressió assistencial comparable, molt comparable al que es vivia durant l'època del Covid, però provocada per altres virus respiratoris, entre ells fonamentalment la grip.
Jo sé que el doctor Guerri, com altres doctors especialistes, i que, com deia, han passat per diversos mitjans explicant què estava passant aquesta pandèmia, li tenen certa mania amb aquesta paraula, però s'ha aconseguit gripalitzar la Covid?
De fet, en aquest moment, jo crec que més que gripalitzar la Covid ha sigut totalment desplaçada per la grip, que és el que està passant aquest any.
Val.
De fet, no hi ha, de fet, des d'un punt de vista clínic, mèdic, a nivell assistencial, sanitari, la Covid en aquest moment no hi ha, o hi ha molt poca. El que hi ha, sobretot, és grip i potser altres virus respiratoris. Això no significa que en unes setmanes no puguem estar parlant de que la Covid ha tornat a augmentar i la grip ha baixat. Però el que estem vivint ara és una situació en què hi ha virus respiratoris. No només la grip i el SARS-CoV-2, el de la Covid, sinó d'altres.
En aquest sentit, doctor, suposo que el que s'ha notat és que ens hem començat a treure les mascaretes, no?
Sí, claríssimament. Jo crec que s'ha notat que ens hem tret les mascaretes i que portem 2 anys i pico sense haver estat exposats al virus de la grip. La qual cosa aquest any la grip ha colpejat molt fort i des de molt al principi de la tardor, fins i tot, no? I això és el que es diferencia respecte al abans de la pandèmia, quan la grip la teníem al mesos de gener i febrer. Ara no, ara la grip, portem parlant de la grip des de fa ja 6 setmanes, des de finals del mes de novembre. I encara, tot i que ha baixat, encara hi és.
Precisament, parlant de les mascaretes, també ho haurà vist el doctor Guerri, sí que és veritat que als transports públics hi ha alguna diferència, perquè sí que és veritat que l'autobús es porta molt més la mascareta, però si un viatge en metro o en tren, costa molt més veure mascaretes. Al final, és una mesura que té sentit a dia d'avui, dur mascareta al transport públic?
Jo, és que, de fet, jo crec que el gran problema que hem tingut amb això és que els polítics, diguem, des de la política s'ha obligat i s'ha fet com una mesura d'obligació i la gent, al final, en un toc de rebel·lia s'ha acabat entraient. Però la mascareta és una eina extraordinàriament útil en aquesta circumstància. No del SARS-CoV-2, no de la Covid, sinó amb la presència de virus respiratoris en l'ambient, que realment és una mesura barrera que evita, diguem que no, estableix un mecanisme, diguem, de protecció. Evidentment no és infal·lible, però és un mecanisme de protecció. Per tant, jo crec que l'hauríem de fer servir nosaltres, no perquè ens obliguin, sinó perquè realment és una eina útil.
És evident que les darreres notícies que ens han arribat des de la Xina, no sé si dir si són preocupants, si són alarmants, però és veritat que hi ha hagut altres brots, hi ha hagut més variants de Covid. Ens ha d'alterar el que està passant a la Xina?
El que està passant a la Xina és una situació molt específica de la Xina, no? La Xina des del principi de la pandèmia ha optat per la política de Covid-0 i a més han vacunat amb una vacuna que no és tan efectiva com les vacunes mRNA que hem fet servir nosaltres. Uh-huh. Aleshores, aquests dos factors, és a dir, que la població no ha estat exposada de forma reiterada com hem estat nosaltres al SARS-CoV-2, al virus de la Covid, i la vacunació, que no és una vacuna tan efectiva, i a més les taxes de vacunació no són tan altes com, per exemple, a Espanya, doncs això ha fet que estiguin tenint una situació que la podrien comparar al mes d'octubre de l'any 2020, és a dir, quan realment va passar l'estiu, va venir l'hivern i aleshores va començar les següents onades Covid, no?, que ens van colpejar, i és el que els està passant. Que això pugui passar aquí ara és molt, molt improbable, per tant, l'alarmisme jo crec que l'hem de contenir. El que sí que pot passar, i és el que preocupa, és que torna bé el virus del SARS-CoV-2 replicant-se de forma indiscriminada amb una població, no? I això, per pressió, pot fer, per probabilitats, pot fer que aparegui una variant que potencialment es transmeti més, que sigui més greu, que escapi les vacunes, etc. No? I això és el que realment ens ha de preocupar i el que hem de vigilar, però no el que està passant a la Xina en aquest moment.
Perquè a dia d'avui a Europa és possible que hi hagi una nova variant que s'escapi de les vacunes, com es deia, doctor Guerri? Ho pregunto perquè durant la pandèmia hi hem estat molt pendents de tot plegat. Això encara a dia d'avui, encara que hi hagin molts menys casos dels que hi havien en plenes onades, pot seguir passant?
Clar, per poder seguir passant, sí, perquè sempre, mentre hi hagi virus replicant i mentre hi hagi virus present, això, el virus en un moment donat pot mutar i pot donar a una variant que sigui més, doncs, o més agressiva o més transmissible. El que passa és que en un entorn on la replicació és molt menor, com passa, per exemple, a Europa, això és molt menys probable que no passa a la Xina en aquest moment en què la situació està descontrolada. Quin és el problema? Que en un món globalitzat com el que estem, si sorgeix una variant que és molt més transmissible o fins i tot que és més transmissible i més greu, doncs ens pot arribar aquí. I aquest fonamentalment és el problema. Però, de fet, la manera d'acabar amb la pandèmia és evitar que el virus es transmeti i es repliqui. Per tant, això, la manera d'aconseguir-ho és intentar vacunar i que hi hagi la menys gent possible que sigui susceptible al virus. Però, clar, en aquest moment la situació de Xina és preocupant, no, malauradament, pel que els està passant a aquella pobra gent i també pel que pugui passar, diguem, des d'un punt de vista virològic.
Jo recordo que una de les primeres preguntes que ens fèiem quan va començar tot plegat, quan va començar aquesta pandèmia, era què hi podríem fer, no? Si estàvem suficientment preparats davant de virus, com per exemple aquest, el del coronavirus, el SARS-CoV-2. Hem entès que hi podem fer gaire cosa si ve un virus nou a dia d'avui?
Jo crec que alguna cosa hem après. Siguem optimistes. Jo crec que alguna cosa hem après, però també li dic que jo crec que, i és veritat que estem més preparats per enfrontar-nos a una situació com la que hem viscut, perquè clar, no, això no ho hem viscut mai, ara doncs, d'alguna manera, però si haguéssim de tornar a la casella de sortida, jo crec que la situació tornaria a ser igual de complicada que ho va ser, perquè realment al final jo crec que acabem cometent els mateixos errors, no? Per tant, bueno, no, en aquest sentit no puc ser gaire optimista.
Abans, doctor Guerri, ens deia que la pandèmia comença a ser història. Resulta que aquest mes de gener l'Organització Mundial de la Salut anava a reunir-se per començar a tractar les converses per posar fi al que hem conegut tots com la declaració d'emergència global arrel de la pandèmia, però, sorpresa, l'explosió dels casos de la Xina, com hem estat comentant fins ara, l'augment de la incidència de les dades també als Estats Units, ho ha complicat una mica i això no s'ha donat. Tardarem molt en que sigui oficial aquesta finalització de la pandèmia?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè precisament hi ha la lliçó del que està passant a la Xina i el que passa també als Estats Units, el que mostra és que la situació com a tal no ha acabat. El tema és com ho hem de viure nosaltres i com ens pot impactar a nosaltres. Diguem que ja hem passat per 8 onades successives de Covid i la població està molt vacunada, però fins que tot el món no hagi estat exposat de forma reiterada i estigui idealment vacunat, la situació no es podrà donar per acabada com a tal, perquè mentre es continua havent-hi bosses, no, grups de població, de gent sencera que o bé no ha estat exposada a la política Covid-0 que van tenir la Xina, o que no estigui vacunada i no ha estat exposada, com que ha passat a la gent als Estats Units o que passa també a la Xina i de més, doncs la situació, el virus continuarà, diguem, d'alguna manera propagant-se i encara ens poden anar en surt. Per tant, jo crec que la vigilància i la guàrdia no l'hem de baixar.
Ens parlava abans de la grip, de seguida li vull preguntar per altres qüestions, com per exemple la bronquiolitis, que també ens ha preocupat molt aquest any, però per acabar de tancar el tema de la Covid, avui sabíem o llegíem des de redacció que un equip d'investigadors de la Oregon Health and Science University i la Oregon State University ha desenvolupat un mètode basat precisament en aquesta vacuna de l'ARN, similar al que s'usa per les vacunes de la Covid-19, per tractar la ceguera. No sé si aquest nou tipus de vacuna que s'ha usat la Covid també ha obert un nou camp científic per estudiar possibles resultats per altres malalties.
De fet, les vacunes en mRNA s'estan començant ja a plantejar per moltes malalties infeccioses i pel que no són malalties infeccioses, sinó fins i tot per algun tipus de càncer, i és a dir, la porta que ha obert això és una porta molt interessant i que als propers anys probablement veurem altres àrees on s'aplica de forma probablement eficaç. Per tant, jo crec que és una... diguem, quan es va plantejar com a eina per desenvolupar la vacuna de la SARS-CoV-2, ja es va veure que el gran potencial, diguem, des d'un punt de vista clínic, això podia tenir ara en el mig llarg termini. Jo crec que això es demostrarà, sí.
I ara sí, aquest any precisament una de les coses que ha cridat molt l'atenció ha estat tota la qüestió de la bronquiolitis, i hem d'estar molt pendents un any com aquest, doctor Guarri?
Clar, la bronquiolitis que ha afectat en els nens és provocada per un virus, que és el virus respiratori sincitial, que és un virus que també circula en les èpoques aquestes. Els nens els pateixen molt, però, per exemple, en els adults n'estem veient, i de fet en aquesta temporada n'hem vist més que de SARS-CoV-2.
Per entendre'ns, doctor, un neòfit com jo, que no hi entén absolutament res de medicina, quan sentia la paraula bronquiolitis l'associava al que hem dit bronquitis tota la vida. És el mateix?
No és exactament el mateix. Val. La bronquiolitis és el procés, diguem, infecció d'afectació dels bronquis i bronquis petits que afecta sobretot als nens quan s'infecten per primera vegada per aquest virus. Val. I que fa uns quadres respiratoris molt greus, i que en alguns nens requereix, fins i tot nens petits, requereix intubació i requereix l'assistència ventilatòria, perquè realment ens posa una situació molt complicada. Això és la bronquiolitis. De fet, el que ve després és la bronquitis associada a patologia viral o a bactèries, no? I és el que... Però, clar, la bronquiolitis és en els nens.
Com hi podem fer front a que s'extengui la bronquiolitis com ho ha fet aquest any?
Bueno, la bronquiolitis... Hi ha vacunes en procés de desenvolupament i de, diguem, de comercialització, i jo crec que això serà novament serà una eina, la vacunació, una eina útil. Però el tema està en que amb els virus no disposem de gran quantitat d'antivirals que siguin efectius. Això fa que el controlar molt les persones infectades, evitar que una persona infectada amb símptomes s'exposi amb altres i pugui d'alguna manera transmetre-ho, és fonamental. I això en els entorns dels nens, en els entorns de les escoles bressol o dels, fins i tot dels entorns familiars, és una cosa que és molt important i s'ha de tenir molt en compte, no? Qui ho pateix més, ja dic, són els nens més petits. Després, en els adults, en persones adultes amb patologia pulmonar crònica, doncs també ho poden passar malament, i és una mica el mateix. Al final, el mecanisme és semblant de propagació, és com la del SARS-CoV-2, i el mecanisme d'evitar-ho és exactament el mateix. Mesures barrera en el que sigui possible, ventilar bé i intentar aïllar al màxim a les persones, o als nens en aquest cas, que estiguin infectats.
Per cert, ara que parlàvem de vacunes, encara de dia d'avui, parlàvem de nens, ara ho traspasso a adolescents, encara de dia d'avui hi ha pares, mares, que tenen certa reticència en que els seus fills adolescents, les seves filles, en aquest cas adolescents, siguin vacunades per allò de si que pot crear alteracions en el procés de la menstruació. Què hi ha de real en tot plegat?
Sí que es va veure que hi havia alguns canvis induïts per la vacunació i pel SARS-CoV-2, per ambdues, en el context de la, en el context d'aquest, diguem, amb el cicle menstrual i de més, però que era, afectava a un o dos cicles i després es regulava completament. Miri, això al final, evidentment, activar el sistema immunitari ja té, pot tenir algun tipus d'implicació a nivell de tot, el, de tot l'organisme, evidentment, però com tot en, en medicina, és, al final és, no, no hi ha veritats absolutes i és tot balancejar molt bé el risc i el benefici que obtenim. O sigui, el benefici que s'obté d'un procés de vacunació, del que sigui, el SARS-CoV-2, però del virus del papiloma o d'altres virus, sempre és molt més alt que no pas el risc que s'està corrent. Per tant, jo crec que, que això no és una raó per no vacunar.
Cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador de Covid a l'Hospital del Mar, doctor Robert Guerri, moltíssimes gràcies, com sempre, per pujar a la caravana un dia com avui. Sempre és un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, el plaer és meu, eh?